A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, comencem pel final, perquè el final de la novel·la dedicat a la memòria dels avis i les àvies. Bé, veïns de les cases noves, perquè passa una cosa quan llegeixes aquesta novel·la que, esclar, ho hem viscut davant per davant, gairebé. Davant meu hi ha l'Albert, entràvem a Can Dimes, la novel·la parla d'aquell contrapès darrere la porta, efectivament, aquell contrapès darrere la porta, un transformador. Aquella petita era, aquella casa va canviar, la del costat va canviar, Can Guirro va canviar, tot va canviar. El llibre dedicat als avis materns, a la Toni Panyella, la recordadíssima Toni Panyella, i en Joan Ferrer en Terradeus, i a l'Aurèlia Carbonell, cal Aurèlia, i en Dimes, no cal ni dir-ho, en Dimes Duran. Joan,
bon dia.
Bon dia. Això ha estat una espècie de... Que no sé si, d'entrada, el llibre prenia aquest caire o no.
D'entrada, jo crec que quan fas un procés d'escriptura, a banda de tenir uns certs objectius i una certa història al cap, t'has de deixar endur pels personatges i pels paisatges. I llavors, d'entrada, jo no tenia la voluntat de que fos una novel·la tan... entre cometes autobiogràfica, perquè ho és en part, però en part no ho és, clar. No sabia que els paisatges de la meva infantesa acabarien ocupant un lloc tan preeminent dins del text.
Molt, eh?
Molt, sí, sí. Sí, perquè és el, bueno, és el que deies tu del paradís perdut, no? També es pot dir doncs les referències de que quan tu estàs creixent, doncs les referències que et fan persona, doncs clar, queden en el pòsit sempre.
Unes referències també d'una manera de viure.
Exacte, sí, sí.
D'una manera d'assumir, com ho diríem això, les tristeses de la vida, sí, o els moments difícils de la vida, gairebé amb una certa assumpció de, no sé si dir allò, el destí.
Sí, 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 sí. Aquí es parla molt del destí, no? Perquè en part, tot i que parlar del destí és una mica vaga, en part, moltes de les coses que ens van succeir i que van succeir a Sitges no estaven a les mans de la gent que ho va patir. Estaven en unes altres mans, eh? Unes mans reals,
sí,
eh?
No, sí,
o sigui,
sí, sí,
no estaven a les mans d'una força superior. Estaven en unes mans reals que no eren els que realment van patir tota la transformació. Mm-hmm.
Ho dic perquè, d'alguna manera, òbviament, assistim a la història d'uns personatges, però té tant de pes l'escenari on passa la història com la història pròpia.
Sí, 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 sí. L'escenari té molt pes. És pràcticament una escenografia que ja explica
una
història.
Com un personatge en si mateix.
És un personatge en si mateix, clar. Sí, sí.
És un personatge en si mateix. És la Paulla... d'en Porto?
Sí, sí.
En Porto és el cavall de la família, aquest cavall engabiat que voldria sortir. I el canvi del títol original amb el qual sí. vas presentar aquesta obra, que era, si no recordo malament, Tornaràs a mirar-me,
sí.
Fins a Galop de Sang, per què?
Bé, va ser primer una suggerència dels membres del jurat i també de l'editorial, que clar, quan van llegir el text van dir, home, per la, diguéssim, potència de la història potser necessitem un títol que deixi entreveure més la potència o la violència de la història. L'altre és un títol, Tornaràs a mirar-me, és un títol que a mi m'agradava molt també, però és un títol que es pot entendre, si tu no coneixes res, es pot entendre d'una forma una mica més tova, no?
Mm-hmm. O més com una història d'amor i passió. Que...
Sí, exacte, tot i que jo ho entenia com un imperatiu, no? Però és veritat, es pot entendre, pot ser més vaga, no? I en canvi Galop de Sang doncs té la paraula galop, que ja té potència expressiva, i sang també, clar.
Els dèiem que començàvem amb un escenari... I segurament a la pàgina 77 del llibre és on més s'evidencia aquest canvi d'escenari i com afecta els protagonistes. Bé, diu, però la sentència ja era signada. La vida nostra, la de debò, s'havia enderrocat perquè feia pudor, perquè emprenyava amb el soroll de les bèsties de treball i perquè s'aferrava als parterres d'uns records que feien nos i troncaven com un buit a la geniva la línia perfecta del dret a vol dels solars edificats. Façanes de color beix que us faran goig com de ciutat tu, l'asfalt ben negre, sense sots, no us queixareu, també uns fanals, fixa't, i vorera de llambordes. I això, uns arbres decoratius tindrien perquè els gossos s'hi pixessin després de passar per la perruqueria. Les capçades, arrodonides com piruletes de fira, es platerien sense obeir hiverns ni primaveres d'una fruita amarga, inútil, que cauria sola i llavors, esclatada al voral, es podriria lluint el dibuix geomètric dels pneumàtics dels cotxes. Un simulacre, tot plegat, un decorat que tapés qualsevol rastre tímid de memòria i de veritat. El pas a la realitat actual és una pèrdua de valors?
Sí, clar, sí. Sí. Bueno, és una pèrdua d'idiosincràsia, no? De caràcter de poble, sí.
Volia reflectir-ho?
Sí, clar, sí. Sí, sí. Que això no vol dir que no s'emprenguin d'altres de
sí,
valors.
Sí, evidentment. Vull dir... que no n'hagi quedat, òbviament, de tot plegat.
Sí,
que...
jo tampoc no sóc un malalt de la memòria, diguéssim. Però és cert, i s'ha de constatar, doncs, que els canvis de població, els canvis urbanístics... Bueno, l'arribada d'un altre model de negoci, doncs això tapa unes altres formes de viure.
Trenca una vida, què? Més simple. Perquè aquesta, en el fons, és la història d'unes persones que viuen simplement
sí,
la clar, vida.
Clar. Sí. Trenca una forma de viure autèntica i més arrelada als ritmes de la terra i als ritmes de la natura, perquè viure de la terra vol dir adaptar-se als ritmes de la natura. I també trenca una forma de relacionar-se, i això és el més important, perquè un poble al final és una forma de relacionar-se amb les altres persones.
Perquè aquesta imatge inicial de uns cosins que es manté al llarg de sí. tota la novel·la, aquests cosins de la... i diríem que com molt sovint la saviesa popular considera, ella és molt més, com ho diríem, espavilada,
sí.
intel·ligent,
sí,
llarga
sí,
que
sí,
ell.
Sí, sí, sí.
Ell
sí,
és
sí.
molt més naïf, és molt sí. més primari amb
sí,
tot.
Sí, sí.
I en canvi ella és com aquella dona que li obre els ulls.
Exacte. I això
coses.
Ho fa, doncs, clar, és una història que passa doncs, quan aquests personatges tenen 13 anys, no? Llavors jugo una mica amb això, no? Amb la innocència contraposada amb el descobriment, amb l'esclat de descobriment de la vida. El personatge de la noia, de la cosina, doncs, clar, té més matisos i té més... és més descarada, diguéssim, no? Llavors això és aquest dos plats de la balança que intenten equilibrar-se.
És, en el fons, la dona que li parla de la doble vida d'un senyor?
Exacte.
És la que li parla d'uns narcotraficants i d'un negoci lleig en el qual es mou el seu germà?
Exacte. Sí, 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 és la que li obre els ulls, diguéssim, perquè també és la persona que ha hagut de viure en una circumstància sí, que ja s'allunyava de les circumstàncies de la família central que protagonitza la novel·la. No?
I dèiem que era aquesta manera de viure, que sovint arraconava les coses més lletges o les assumia sense projectar-les a ningú, perquè, òbviament, un d'aquests membres de la família viu el que en aquells Sitges dels 80 i 90 probablement era també, però en aquell moment, i ara també, estem parlant molt des d'un punt de vista d'impacte, al món de la droga,
sí, sí.
I com això quedava literalment, gairebé diríem que arraconat de la vida quotidiana, fins que no apareixia de tant en tant. I
sí,
amb una certa
sí, sí.
esperança que d'alguna manera el temps...
Sí,
les
clar,
coses allò,
clar
no?
perquè es, a nivell sanitari es desconeixia completament els efectes que podia causar i, per altra banda, doncs, sempre hi ha aquesta por i també aquesta hipocresia no? de dir, bueno, no ens passa res, ja són joves, no? I llavors, clar, ens queda cada vegada més a la marginalitat. Però, de totes maneres, o sigui, tot i que en aquella època quedava la marginalitat, era una marginalitat que estava molt present als carrers. I tots vam... Bueno, sí, vull dir... Vull dir, es presenciaven...
Diguem-ne que tothom havia sentit a parlar, entre altres coses, o es presenciaven escenes.
I es presenciaven escenes que ara no es viuen. Potser es viuen en un altre lloc.
Sí, sí, sí. O d'una forma, d'una altra manera.
Sí, exacte. Però l'impacte de l'heroïna en els barris obrers de la costa catalana, sobretot, i de la costa del nord de l'estat espanyol, doncs es va viure d'una forma molt evident i molt palpable.
El llibre és ple d'imatges metafòriques, és evident, no sé, si en Joan no fos poeta això no s'hagués escrit d'aquesta manera, probablement.
No, clar que no. Sí, sí. No.
Que és quelcom que també en el seu moment el jurat del premi va valorar especialment, no?
Sí, jo penso que un dels principals, un dels altres personatges de la novel·la és la llengua, és com està escrit, no? El tractament del llenguatge.
Què els diré? Grallers i gralleres que m'escolteu, hi ha una imatge tan bonica. En Cisco li diu a en Roger que s'han de sentir fort les gralles com si t'haguessin d'estripar tot per dins. Que és una forma molt, diríem, no només molt metafòrica, molt gràfica, de l'estrèpit de l'ossó de la gralla i com s'ha d'interioritzar.
Sí, sí. Això no m'ho he inventat jo, això m'ho deia mon avi.
Sí, però...
Perquè nosaltres anàvem a primera fila de
però quina frase més sensacional, eh? Quina forma de definir-ho més d'això. Sí. Tornem a l'ús del llenguatge.
Sí.
I fins a quin punt, en algun moment, no sé si dir, un s'ha de mesurar amb les imatges que utilitza o no.
Sí,
en favor de la història.
Sí, hi ha un treball de depuració del llenguatge que quan un escriu una primera versió tant d'un capítol com d'un paràgraf inclús, doncs a mi, per exemple, em tira molt explicar-ho poèticament i les metàfores i tal, però després arriba un procés d'esponjar-ho, de suavitzar-ho i de posar el focus en que és un llibre de narrativa que ha de tenir un ritme, també.
Servir la història, vaja.
Sí, servir la història, servir el tempo i el tempo de la lectura. I llavors... fer una cosa que jo no havia fet mai, que és intentar que el llenguatge popular dialogui amb el llenguatge poètic. Fer com una mena com de collage o com, bueno, o sigui, com de diàleg intern entre dues maneres de parlar, diguéssim. Una, és una forma de parlar molt, molt directa, i aquí surten expressions molt directes. I després... enllaçar-ho amb una forma poètica de reflexionar el que s'ha dit, diguéssim. Bueno, és una forma de configurar un pastitx, diguéssim, de dos llenguatges que puguin funcionar alhora.
Moltes d'aquestes expressions de casa venien?
Sí, sí, sí. Hi ha moltes que són molt de casa.
Són molt de casa.
I moltes que m'he hagut de callar perquè no podia escriure en un paper.
Tornem a allò de la necessitat que la història tingui un ritme i que a vegades, encara que determinades expressions puguin ser molt bones, que no encaixin aquí dins.
Clar, també, sí, sí. Sí, sí, clar. Sí, sí. Però sí que hi havia expressions de casa meva que jo he intentat anar col·locant. Com per deixar un testimoni, no?
D'acord.
D'un tipus de memòria oral que també es perd.
La majoria de l'Avi Terradeus o què?
Sí, n'hi havia moltes de l'Avi Terradeus,
no?
Sí, sí, moltes.
Perquè era un pou. Era un pou d'expressions,
sí.
A part de forma, de loquacitat, de manera de dir les coses, etc.
Sí, sí,
ara
sí,
ve
sí.
L'antítesi de la delicadesa de la Toni.
Exacte, sí. Sí, sí, sí. I això jo també he intentat que es veiés, no? Aquesta antítesi dels personatges.
Exacte.
Que hi havia, bueno, personatges més primaris que parlen d'una forma molt pel boc gros, diguéssim, i d'altres que intenten fer-li el contrapès.
Mm-hmm. En aquesta història hi ha un assassí.
Sí.
Però apareix d'una manera... Bé, evidentment, sabem que es comet un assassinat i acabem sabent qui és un assassí, però es presenta també d'una forma molt... No sé si dir... No, vetllada no, però no d'una forma molt explícita, no molt exagerada.
Bueno, perquè és una història que és com el taló de fons, que hi és present sempre, que sempre s'hi va fent referència. Sí, sí.
Que tothom sap que
ha passat
pot haver fet alguna cosa.
Això mateix, però que intento no donar una culpa excessiva a cap dels personatges.
Per aquí vaig.
Perquè al final, de les circumstàncies, tothom té una part de culpa. I les circumstàncies doncs ens limiten i ens no dic que ens justifiquen, però bueno, però sí que és una espasa que cau damunt nostre i que no sabem com desempallegar-nos-en, i això condiciona la nostra forma d'actuar.
D'acord, no tot és justificable, però tot és explicable.
Exacte. No tot és justificable, però tot es pot comprendre, per molt brutal que sigui.
S'ha obert el ventall a nous lectors i lectores?
No ho sé. A mi m'agradaria, això, la veritat. Quan un escriu, doncs escriu pel màxim de persones possible. No et limites a un tipus de públic. Però això tampoc no vol dir que jo em traicioni la meva forma d'escriure,
si
entenc
pas...
que no és per un gran públic. Però sí que intento, diguéssim, sí que intento col·locant doncs una trama que creï un cert suspens o una trama que inviti a desvetllar quelcom amagat, doncs que sí, que pugui atrapar un tipus de lector que busca doncs això, no? Que no només busca el llenguatge, sinó que busca una història.
No sé si a partir de l'experiència que ja porta en Joan, diguem-ne, en la narrativa, més enllà de la que podia tenir ja en l'assaig, etc. No sé si un va trobant un cert encaix ja que amb el qual s'hi comença a trobar gust.
Sí, jo penso que sí. Jo crec que sí. Les anteriors obres de narrativa eren potser més poètiques que aquesta. I tenia més pes al joc lingüístic i potser no tant la història. I aquí té més pes. O sigui, la història ha guanyat pes. Sí.
Prou com per seguir aquesta veta?
Ai, això no ho sé. Això no ho sé, perquè un llibre d'aquests a mi em costa molt d'escriure'l. I ara necessito un cert distanciament i posar-me amb per exemple, en poesia altra vegada.
D'acord.
Però per tornar-hi necessitaria trobar una altra història.
És un procés molt diferent?
Sí, és un procés diferent. És un procés bastant diferent. És diferent perquè en narrativa un ha de abocar d'una forma més a temps complet, entre cometes, que per les feines que tenim doncs no pot ser mai a temps complet. Però sí que ha d'intentar agafar un fil i no perdre'l, no? I és diguéssim, una feina més intensiva. La poesia pot anar més a moments, tot i que sempre estàs pensant-hi, però el posar el negre sobre blanc pot ser més a moments. En canvi, en narrativa, doncs, has d'intentar doncs, no perdre el fil i és un treball més intens.
És a dir, la construcció de la història, de l'esquelet de la història...
Més que l'esquelet de la història és el ritme narratiu. Perquè jo puc tenir una idea i puc fer un escriure un paràgraf i dir, ai, mira que xulo m'ha quedat, sí. Però clar, si això no té un ritme...
Tornem a estar el mateix de sempre, clar, la funció final.
Exacte.
La funció final. En aquest sentit, en el del ritme narratiu, no és una novel·la llarga.
No.
No sé si un pensa en aquestes coses quan comença, en que surti llarg o que surti curt o que surti com sigui.
No, jo no hi vaig pensar en que fos curta o llarga. Jo prefereixo que no, o sigui, prefereixo no allargar-me més del necessari. És a dir, no
se sap
no
això
farcir,
d'alguna manera, sí?
No farcir,
no ficar-hi
palla entre cometes.
Sí.
Però tampoc no em plantejava una extensió concreta. Normalment a mi sempre em costa més allargar
que
no pas contenir-me.
Ho dic per si és un exercici...
Perquè escriure és molt difícil.
No, sí, sí, ho preguntem precisament per això. Eh? Escriure és molt difícil, prou difícil, suposo, com per pensar en també una obra de grans ambicions o de grans dimensions.
De grans dimensions, sí.
O de grans dimensions. Mm-hmm. En aquest sentit, la història també respon, òbviament, i ho dèiem al principi, a un model de vida.
Sí.
Que s'enyora en alguna cosa o no?
A veure, si ara hi tornéssim,
sí,
hi trobaríem moltes incomoditats i també penúria, diguéssim. El que s'enyora és una forma, jo crec que el que s'enyora és una forma de relacionar-se. O sigui, és una forma de viure la família i una forma de viure el veïnatge i una forma de viure la relació de veïnatge, sobretot, i de poble.
D'aquell veïnatge
de comunitat.
Que es trobava a l'era aquesta, en que, les festes per Sant Joan i omplia la taula.
Això és impossible, perquè ara no, mm-hmm, clar, ara no pots fer una festa, sí, no pots fer una foguera, no pots fer res, pràcticament. Sí. O sigui, no pots fer res perquè tot està prohibit, bueno, prohibit, tot està limitat. Que no pots fer res, i com ara seria impossible fer una festa major com la dels anys 80, com seria impossible, doncs, fer una revetlla de Sant Joan com els anys 90, i com seria impossible anar a un supermercat i que t'apuntin la despesa i que ja pagarem a final de mes perquè no arribem, no?
Llegit, eren feliços? O assumien...
Jo crec que sí, que era... Sí, jo crec que sí, clar, evidentment.
Des de l'assumpció de la...
Jo vaig viure d'una forma feliç, diguéssim. Sí, ara, clar, és veritat, tot dins de la família s'arrossegaven uns cops durs. Uns cops durs, la mort d'un fill, per una banda, l'haver de deixar una forma de viure, que era la forma de viure agrícola, diguéssim, que no era una forma de viure fàcil,
sí,
però...
Sí, sí.
Bueno, però
era la que havia tocat,
sí, i la que havien après, no?
Sí, sí.
I
un cert punt finalista de la vida també, eh?
Sí.
Vivim el que ens ha tocat viure, que és
sí,
això.
Sí,
i ho vivim,
sí,
de la millor manera que
sí,
que...
sí, sí, sí. Sí, i bueno, i clar, i clar, nosaltres, doncs, amb el boom del turisme, doncs també es va començar a viure d'una forma, doncs tenint els turistes, llogant els apartaments i tot això que es feia, que ara seria impossible de fer.
Hi ha una part de la novel·la, òbviament, que és plenament identificada en aquests inicis del boom turístic.
Sí, sí, sí.
Amb una de les protagonistes també del llibre, col·lateral, secundària, si volen.
Sí, personatge secundari, sí.
Forma part de la vida de la família també.
Exacte.
I d'aquesta manera de treure's un sobresou, una manera de treure's més, un afegit, un plus econòmic,
sí, 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 sí,
amb els apartaments,
és que es feia,
etcètera.
Es feia tot
allò
així.
Que es feia.
Allò que es feia i és una cosa que nosaltres vivíem molt. Vivíem, i nosaltres érem petits i vivíem, doncs, que a casa d'uns avis, doncs, sempre hi havia gent. Sí. O sigui, sempre hi havia el turista que s'esperava perquè estaven fregant l'apartament perquè l'altre havia marxat tard.
Exacte.
i sempre hi havia un moviment de, bueno, sempre hi havia un tipus de relació no només amb la gent de casa, sinó amb la gent de fora, doncs que ara no es pot.
O sigui,
no podria,
no es pot donar d'aquesta manera, eh?
No seria possible.
Hi ha en el llibre també una història de maltracte.
Sí.
No sé, i també no sé si en algunes d'aquestes qüestions també s'han de, o quan es planteja l'obra, es mesura també fins on vull estirar això, fins on no vull.
Jo no volia arribar mai en un punt de descripció explícita dels maltractes ni de les escenes més dures, diguéssim, perquè em semblava que era la forma fàcil de resoldre-ho. Déu. I clar, llavors jo ho agafo sempre per les tangents i sempre per darrere, no? És com, hi ha una escena hi ha un tros de la novel·la que parla de que els dos cosins els agrada espiar. I que els agrada mirar l'escenari des de darrere, no? És allò que quan tu fas teatre,
exacte,
que veus
des de les bambalines, des de la rebotida,
tot,
sí, sí.
Tot, tota la, tot, tota la mentida, no? O sigui, tot el que, tot sí, el que sí. No veu el públic en general, doncs intento agafar aquests darreres.
Mentre els adults creuen que els han enviat a descansar i que no passarà res perquè estaran per altres coses.
Clar.
I no.
No, clar. Clar, clar.
Era també un recurs aquest que fossin ells dos, els més petits de les cases, els qui portessin, en el fons, la narració bàsica del llibre?
Sí, a mi m'agradava agafar el to d'una veu pretesament innocent, que clar, després ja es descobreix que no és innocent, no? Perquè també faig una mica de joc entre com si parlés aquest personatge in situ en el moment en què ho viu i com si ho parés, com si ho recordés al cap de molts anys. No? Llavors, clar, quan ho viu d'una forma molt naïf i quan ho recorda,
aleshores és quan
hi posa la part dura, no? I llavors això, el que intentava era això, no? Que aquests personatges infantils portessin el pes de la història perquè són els que ho poden veure d'una forma més neta. Menys contaminada, no? I el, perquè si ho explic, posem per cas que ho explica en Sendu, per exemple, no escriuria cada moment cago en seu-ne, per exemple. En canvi, el nen ho considera normal, aquella expressió, no? Expressió que em va costar lluitar amb els editors perquè, no és clar, no sabíem com s'havia d'escriure.
Ah!
Què, s'escriu amb vos, s'escriu amb vu?
Perquè
hi ha coses...
Haig d'entendre que això és una versió del me cago en dena.
Sí, sí, sí. Mm? Sí, però no sé per què es deia cago en seu-ne.
No, però ho dic en el sentit que aleshores...
Ho dèiem totes les paraules.
Sí, sí, sí. Que aleshores amb els... Ha passat en més d'una ocasió d'aquest llenguatge familiar aplicat aquí?
Sí.
Que amb els editors els hagués hagut... No, és així, no?
Hi ha hagut expressions que les hem hagut de discutir, entre cometes.
D'acord.
De dir, bueno, siguem conscients que això no és normatiu, però que s'accepta com perquè és part del llenguatge popular.
És el que dir.
I
fins i tot mal que fos una llicència de l'autor, no?
Sí, sí, sí. Passa que si llavors és una llicència, llavors t'ho fan cosant cursiva i jo vaig dir, no, això no ho posarem en cursiva, això perquè llavors queda massa evident, no?
D'acord.
I que quedi una cosa natural. Llavors hi ha casos doncs, que s'ha permès doncs, utilitzar aquest tipus de llenguatge.
I parlava abans en Joan que ha volgut defugir dels moments més explícits, però diria que el que apareix d'una forma més explícita és la forma de matar els gats.
Sí.
A base d'estocinar-los fins que...
Sí, sí. Però això
era així, eh?
Això és així, no?
Hi ha una escena,
és que ara és impossible tenir una colònia de gats.
És que no ens podem imaginar ni de lluny aquesta escena.
Però tu l'havies vist o no?
Jo no ho havia vist.
Bueno, clar, potser no va coincidir,
però
jo sí que ho havia vist.
T'ho havies vist. En un sac, estocinar una camada de gats acabats de néixer, perquè esclar...
Què no volies que féssim?
Aquell màgic és propi d'una època.
Això és propi d'una època, sí. Sí, sí. I també, doncs, clar, ara sempre es diu, no? Ostres, els joves són molt violents, no? Juguen a jocs de ordinador molt, molt violents. I, bueno, els nens sempre han sigut molt violents. I els patis i els carrers hi havien pedrades. Vull dir, i els nens s'obrien el cap.
Sí, pedrades. Vull dir, i patades.
Jo no defenso per res del món la violència, però bueno, hem passat d'una forma de violència a una altra. Ara està molt mal vist, molt mal vist que uns nens juguen amb un ocell mig mort i li clavin pals.
I en canvi...
I quina crueltat, no?
Diguem-ne que travessa les xarxes. Però després
insulten per Instagram, clar. Sí. Què és més violent? Bueno, suposo que tot és part d'aquesta violència intrínseca que portem i que no hi ha manera que ens en desempallarem.
Volies que el lector o la lectora reflexionés sobre alguna cosa?
Sí, sobre la crueltat, bàsicament. Ah, perquè la vida és cruel i perquè moltes vegades actuem de forma cruel. Però també sobre la salvació d'aquesta crueltat, que és l'estimació franca, diguéssim.
Per què? Qui llegeix guanya l'amor.
Sí, clar, sempre.
Expressat de moltes maneres diferents.
Sí, sí, sí.
De moltes maneres diferents, però guanya l'amor.
Sí, sí, sí.
L'amor entès gairebé diríem com una Bé, com una forma de relacionar-se.
Sí, sí, sí. Sí, com una forma de relacionar-se de forma sincera.
Sincera. I sempre pensant en el bé de l'altre, no?
Sí. Sí, sí, sí. Sí, perquè inclús la persona que fa mal a un altre, doncs a vegades ho fa perquè no sap, perquè ho fa des d'un amor extrem, i això és dur d'afirmar, no? Però hi ha formes d'estimar que fan mal, també.
Els pares,
la història d'abús i tal,
està,
no?
Clar. Els pares d'en Genís, que és el protagonista, diguem-ne, a l'ombra, ell i ella no ho veuen igual.
No, clar, no.
No.
No el veuen
hi ha
igual.
Hi ha més pena pel pare que per la mare?
Ostres, això no t'ho sabria dir, però sí que hi ha una forma diferent de reaccionar.
Mm-hmm.
De reaccionar, sí.
I de la culpa?
I de la culpa,
perquè
sí.
Apareix en algun moment del llibre també el concepte culpa.
Sí, el concepte que no...
I sobretot comença la història amb allò, el més petit, no, que el nen...
Sí, sí, sí.
Aquesta frase... Com diu això?
La culpa... Principi,
aquí sí. Està, digues. Que no en té cap culpa el nen.
Sí, que no en té cap culpa el nen.
Pam, aquesta frase que pica, sí. que pica.
Sí, que al final ell diu, bueno, potser...
Potser sí que la tenia.
Vull dir, potser no era meva, però jo me la vaig carregar al damunt, igual que tothom se la pot carregar a la seva manera, no? Perquè, clar, és una culpa compartida. Perquè el que enyorem d'aquella època, potser, és que les coses es compartien. Més que ara.
Mm-hmm. En el bon sentit i en el sentit més...
Sí, sí, exacte. Sí.
Que els nens estaven per allà i,
sí, sí.
I ho escoltaven tot i eren, diguem-ne, eren partíceps, d'alguna manera o d'una altra, de tot allò que passava.
De tot allò que passava i de la feina que hi havia, clar. Vull dir, no. Amb la modernitat, diguéssim, hem perdut una cosa, que fa mal i que acabarà fent mal, que és la infantilització dels nens. Dels nens i dels joves. Clar, una infantilització, clar. O sigui, des de que els nens deixen de participar de les famílies, diguéssim, des de que els nens el dissabte, en comptes d'anar a la vinya o anar a la botiga o anar al taller o anar a xins, perquè no hi ha escola, se'n van a un esplai, doncs clar, perden el contacte amb el món real. Clar, és aquesta indústria de la fantasia perpètua, no? És aquest allargar una cosa que no és real.
11:43, dues per acabar. Tal com està el català i tot plegat, segur que hi ha molts mots en aquest llibre que molts joves no hi arribaran.
Sí, bueno, però és que hi ha mots en aquest llibre que jo també els he descobert escrivint-los.
Estic d'acord.
Perquè escriure doncs també és una forma d'explorar el llenguatge. I és això, és una feina d'exploració que pretén doncs també donar el màxim de protagonisme a la llengua.
Ho dic perquè l'idioma porta un camí.
Ja, sí, sí.
Anava a dir que va al revés del que vindica el llibre, d'alguna manera.
Sí,
eh?
Sí, 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 sí. Sí, sí, però jo el que intento és reivindicar la riquesa de la llengua. Clar. Vull dir, estem perdent biodiversitat lingüística, biodiversitat natural. Real. Sí. Però, bueno, aquí estem per donar un cop de mà, no?
I suposo que aquí estem per no renunciar a res, no? El llibre s'escriu tal i com crec que s'ha d'escriure.
Jo sí, clar, sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Després que
sí que hi ha, clar, evidentment, doncs, escoltes recomanacions. I les recomanacions serveixen. Però un ha de fer una aposta. I la meva aposta, és un llibre que, que potser, doncs, quan el comences a llegir penses, ostres, què passa aquí, que no me n'assabento de res... Mm-hmm. Però és, bueno, és un exercici de voler entrar en aquest cosmos, no?
Que a poc.
Intento que vagi embolcallant el lector.
Signarà llibres el dia de Sant Jordi en Joan Duran a les 11 del matí?
A les 12.
A les 12 del matí, perdó. A les 12 del matí. Com va anar la presentació?
Molt bé, sí. Molt xulo, molt bé, sí, sí. I a més, vaig voler que fos
el centre d'interpretació de la Malvasia.
La Malvasia, vaig voler que fos el Coral de la Vila, perquè és un dels últims bastions d'aquesta vida que es va haver d'enderrocar perquè feia pudor. Però han quedat uns corrals encara.
Exacte.
Que no són corrals,
però diguem-ne que tenen tot el simbolisme del moment, eh?
Clar, exacte.
Un dia aquells Sitges que feia pudor. Perquè hi havia parts de Sitges, òbviament.
Sí, clar. Molta pudor.
Molta. Ara no.
Però també feu lo de vi, per exemple.
Està clar, per exemple.
I feu lo de garrofes, que és una cosa tremenda. O sigui, jo ho tinc posat aquí encara.
I quan veiem passar els tractors carregats de raïm. Joan, gràcies.
Gràcies a tu. M'agrada molt parlar-ne.
Doncs, Galop de Sang, una recomanació de les moltes per Sant Jordi, de Joan Duran i Ferrer, Premi Octubre Andròmina de Narrativa 2023. S'hi trobaran reflectits. No cal córrer, s'ha de llegir poquet a poquet, però s'hi trobaran reflectits. Gràcies de nou, Joan.
Gràcies a tu.